COPE Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, des d'aquí, des d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Poli Hernández, aquí al control, estem disposats a compartir amb tots vostès la informació de la nostra diòcesi de Tortosa. Una informació que certament ens convida a mirar tantes i tantes ermites que aquest mes de maig segurament haguessin celebrat amb entusiasme les seues romeries d'una forma, podem dir, multitudinària. No podrà ser, però això no ha fet de que les diferents ermites sí que es reinventen i puguen fer-ho d'una forma més senzilla, d'una forma potser més metòdica, però que certament això no llevarà ni molt menys que puguen tots recordar la devoció mariana que hi ha a tantes i tantes poblacions de la nostra diòcesi. També hi ha que dir que és temps de primeres comunions, unes primeres comunions que ens passa el mateix que dèiem amb les ermites. També estem en unes comunions que s'han d'acotar, s'han de fer d'una forma diferent, però ja s'està, bé, s'està assajant perquè això sigui així, perquè d'alguna forma pues, siguem participades pel màxim nombre de persones possibles dintre de la normativa que estem seguint i que ens estan recomanant des de Salut. I aquí dic que manté l'esperança i la confiança perquè moltes parròquies l'any passat a lo millor no van poder celebrar aquestes primeres comunions o les van deixar un poc enfrascades per a aquest any, no? Certament de que ens hagués agradat estar millor, però bé, sí que d'alguna forma pues, alguna cosa hem guanyat i això és un motiu ja de donar gràcies a Déu per aquesta situació en la qual anem a poc sortint. Per tant, mes de maig, mes de primeres comunions. Mes també de confirmacions, perquè Déu-n'hi-do aquest mes de maig el mapa que ens deixa de diferents confirmacions al nostre bisbat, des de Castellfort, continuant per la parròquia del Roser, Vinallop, Amposta, Vinaròs, on hem tingut diverses tongades de confirmacions. Clar, a vegades, depenent del grup, doncs s'han de fer no una, sinó diverses tongades de confirmacions. Això ha fet que lògicament, pues, també hi hagués un dinamisme un poc diferent respecte als altres anys, que potser en una sola celebració doncs, ja es portava tot a terme, i aquest any doncs, ha tingut que portar més en comptagotes. Felicitem, per tant, a tantes i tantes parròquies que, aprofitant aquest temps de Pasqua i també la situació que estem vivint, de que a poc va sent millor, doncs estan programant i celebrant les seues confirmacions. I també totes aquelles que, com dèiem abans, estan tirant endavant en les primeres comunions. Aquest mes de maig és el mes de Maria i certament de que això ja ho saben tots vostès i ens ho recorden tantes i tantes iniciatives de tantes parròquies que pels voltants del mes de maig doncs sempre organitzen aquestes romeries, aquestes visites, en aquest cas a algun lloc o santuari marià. Aquest any ho podem fer ja, podem dir d'una forma més tímida, però no com l'any passat, més participativament. I diem d'una forma més tímida perquè encara està continuant malauradament aquesta pandèmia. En alguns llocs més que en uns altres, però no deixa de ser un greu problema a nivell mundial. Sembla curiós perquè aquesta realitat que estem vivint, la de la pandèmia per una part i per una altra part, doncs aquesta coincidència amb el mes de maig ha fet que hi hagués una iniciativa molt interessant per part del Papa Francesc. Què millor que explicar-nos aquesta iniciativa, mossèn José Luis Arín, vicari general de la nostra diòcesi. Molt bona tarda, mossèn Arín.
Molt bona tarda.
El primer que podem fer és explicar-nos aquesta iniciativa diferent del Papa Francesc en aquest mes de maig. Quina ha estat?
Sí, ahir primer diria com a tres notes prèvies per a que ningú mos despistem. davant d'una situació com de la pandèmia, malalties com d'altres que poden haver, el cristià no fa de dir-ho. O resem o prenem atencions mèdiques. No és o una cosa o l'altra. Les dues coses, el cristià fidel també al manament de cuidar la vida, expressat en el manament, no mataràs, cuidar la vida, el nostre i la dels altres, doncs procurem i tenim el compromís de cuidar la vida. Però, a més, també la pregària. La pregària és fonamental. La pregària, de tal manera que fins i tot el missal, quan va marcant quina eucaristia, quina litúrgia se celebra cada dia, té unes misses votives per intencions diferents. I durant tot el temps de pandèmia, vull dir, ja va temps, ja fa més d'un any, també hi ha una missa votiva en cas de necessitat. I moltes parròquies, sempre que es pot, es celebra això. Enguany, a través del dicasteri de la nova evangelització, el Papa ha donat difusió, molta més empenta, a una iniciativa que els va fer l'any passat. Això és molt important recordar a tots, perquè si no algú podria pensar, clar, ara que amb les vacunes i tot això ja sembla que estem guanyant la batalla, ara fem la pregària. No. L'any passat ja es va fer la iniciativa, inclús va haver una retransmissió també molt bonica, sobretot l'últim dia del maig, la capella allà als jardins del Vaticà. Enguany s'ha donat molta més insistència, molt més ressò. Tant a nivell mundial, a l'Església, tots els continents, com a nivell diocesà en particular. Llavors, el dicasteri per la nova evangelització, el tema era una marató de pregària i concretament diu per la fi de la pandèmia i la reanudació de les activitats socials i laborals. Podríem també afegir una altra realitat, activitats socials i catequètiques i apostòliques, que també la pandèmia ens ha anat frenant molt. Aquí seria l'encaix, una pregària intensiva a nivell mundial de la Iglesia, invocant a la Mare de Déu. Salut dels malalts.
En mediodia,
El Espejo.
COPE, estar informado.
He de dir que ha sigut una iniciativa, podem dir, molt ben acollida. Jo no sé, ara en parlarem, perquè vostè ho deu saber també a com s'ha acollit a la resta de diòcesis d'Espanya, però aquí a la nostra diòcesi, déu-n'hi-do, quan un mira tots els dies, no? Pràcticament, podem dir...
Jo diria, posaria com a tres grans nivells, no? Un primer, que també és simpàtic, perdó, la paraula simpàtic potser no fos la més adequada, sinó que és significatiu a nivell mundial. Cada tarda a les 6, i es pot connectar a través de les connexions en el Vaticà, hi ha la pregària aquesta pel final de la pandèmia i tot. I en llocs significatius de 5 continents va començar el Papa Francesc a la Basílica Sant Pere del Vaticà, que menys allí la capella gregoriana, allí va començar. I ja també el Papa als jardins del Vaticà l'acabarà el dia 31. I entremig, doncs, llocs tan emblemàtics podem comentar en algun, no? Per exemple, el dinos dia 3 a la veu de Chestokova, Polònia, i el dia 4 a la Basílica de l'Anunciació a Nazaret, que aquests dies torna a ser malauradament notícia, problemes de les guerres jueus. Va bé al Santuari de la Presida, a Brasil, a Luján. El diumenge passat, a la Casa Santuari de Loreto, a Itàlia. Ahir dijous a Fàtima. Ahir a Fàtima, demà dissabte, a Maria Arena de la Pau, Medjugorje, a Lourdes, el dimarts que ve. Tots aquests són llocs que ens marquen la forta devoció a la Mare de Déu arreu del món. Si això és a nivell universal, l'Iglesia Catòlica Universal, a nivell de bisbat, i la resposta era també a totes les diòcesis, però clar, les diòcesis ho hem acollit tots amb molt entusiasme. La convocatòria ens va arribar un poc, diguem, de pressa, però ràpidament, ja el divendres dia 30, vam començar i vam posar ràpidament que cada dia hi hagués algun santuari, ermita o parròquia puguen fer. Ha estat bonic. Vam començar el mes de maig amb uns llocs emblemàtics, perquè justament el dissabte dia 1, a la catedral, nord de la Mare de la Cinta, ja es fa la sabatina, posta. I després hi havia altres parròquies amposta a l'ermita de Mare del Montsià, Assumpció, o també a Flix, la Mare del Remei, o la Verge Sol i Cru de Can Bredó. Cada dia sortim, fins i tot un servidor, cada matí a Sant Guàrdia poso un recordatori als mossers, mireu, avui divendres, a les 6, divendres, a la Fatarella, a la Mare de la Misericòrdia, i anem passant. S'ha pogut fer o bé a les parròquies, resant el rosari pràcticament a tot arreu, abans de l'Eucaristia, resem el rosari, però estos dies en una intenció més especial. Però també han hagut algunes parròquies que han tingut iniciatives una mica singulars. Per exemple, diumenge passat, a Benicarló va fer el tradicional, que allà és tradició, del Rosari de l'Aurora pels carrers del casc antic, en música també, els quarts músics van cantant, això és típic del mes del Rosari, d'octubre, i el mes de maig també es va fent. En altres llocs, doncs, a Càlix també, una trobada infantil a l'ermita Mare del Socors i altres convents, altres ermites que ho celebren, la Mare de l'Aldea, el dilluns de Pentecosta, i la del Coll de l'Alba, de la Providència de la Pietat. És a dir, hi ha hagut un ressò molt bonic, un entusiasme, i la gent sap cada dia, mira, avui m'ho representa tal tercer parròquia, avui mos unim, després cadascú a la parròquia tornem a resar-ho. Per això és molt bonic tota aquesta dimensió important que anem fent.
Certament que aquí a la diòcesi podem dir que ha sigut tot un èxit, no? Perquè qui ho diria, no? Que en tan poc temps, com vostè molt bé diu, es pogués organitzar, tirar endavant i bé, s'ha fet, no? S'ha fet i certament doncs moltes parròquies que compten algunes amb els seus santuaris marians i algunes que no, igual ho han fet, igual ho han tirat endavant, la qual cosa no deixa de ser un motiu d'alegria. Jo no sé si en les altres diòcesis d'Espanya també s'ha portat en tant d'entusiasme o no aquesta iniciativa.
Jo, a veure, dir una mica, això és una mica perillós dir que nosaltres vam posar més entusiasme, perquè el problema va ser que la convocatòria va ser rapidíssima. En divendres a migdia ens arriba un poc la convocatòria d'organitzar i val a dir que en hores se va poder fer ja una plantilla ben completa. Si no, cap dia que no tingués una parròquia o un santuari on tinguéssim ja també aquesta representació en nom de tota la diòcesi, que aquí està tot ben marcat.
Podem dir que aquesta és una de les accions que ens fa sentir Església Universal, no és així?
Sí, i tant, sí, és certíssim, una mica aquesta universalitat que no per universal deixa de ser concreta, és un complement fabulós, la universalitat general i la concreció particular de llocs i correctes que cada dia doncs, anem, ens podem unir tots ben clar. Avui divendres, torno a dir, ens unim demà dissabte, doncs ens unirem a l'Amposta, ahir ens vam unir a Ulldecona, en tot en devoció a la parròquia Sant Lluc, totes les parròquies cada dia i tota la universalitat feta.
I certament perquè possiblement moltes parròquies que potser aquest mes de maig peregrinava, els ha tocat fer unes peregrinacions més senzilles, no?
Per exemple, joder, pràcticament en acabar ja, a Deltebre, la parròquia Sant Miquel ja fa molts anys que la tradició del final, la cloenda del mes de Maria té un ressò especial, però ja es farà, i aquest dia també l'ermita Mare del Carme d'Ascó, o a Ulldecona de la Pietat, el Mare de la Fontcalda, el dissabte últim de maig, entre Gandesa a Prat de Compte, perquè són els dos parròquies, els pobles i més de tota la Terra Alta que van portant. És realment molt bonic, inclús en llocs que van agafant, doncs, la parròquia de Sant Francesc de Jesús, però també hem vist que el nom del convent antic, convent Santa Maria de Jesús, Santa Maria de Jesús, per l'honor de la Mare de Déu, tot això anem fent, no?, en una gran intensitat. És a dir, la religiositat, la pietat popular arrelada a la Mare de Déu és un regal de Déu. Una parròquia, un poble, una diòcesi que té arrelada la devoció de la Mare de Déu és un reclam, és una cosa molt bonica que tenim que anar aprofitant per confiar-nos a la Mare i perquè ella ens porta cada vegada més a créixer en aquesta fidelitat i pregar per les intencions de l'Iglesia, pensar tota la gent en aquesta pandèmia, les conseqüències en vides humanes que han mort, la gent que han hagut que ser enterrat sense un acompanyament no només social, sinó també eclesial, amb una eucaristia, com Déu vol, etc. No han pogut fer, doncs tenir present, i la gent que han quedat tocats per les conseqüències econòmiques de tota aquesta dimensió. És aquesta pregària confiada a la Mare de Déu, a la Mare de Déu, a la Mare de Déu.
Canviant radicalment de tema, i parlarem, vostè abans ho ha dit, i vostè és molt coneixedor, aquests dies certament ho veiem per la televisió, ens fa pena, i jo suposo que vostè encara més pena, el que veiem d'Israel i Palestina, ho dic perquè vostè ho ha viscut moltes, ha anat moltes vegades, i certament...
Trist a més no poder, perquè precisament les últimes notícies eren una mica estada d'il·lusió, que hi ha inclús una gent m'havien plantejat de tornar a fer una peregrinació, tenim tot així, però mira, per l'amor de Déu, és un poc trist i lamentable que fàcil és encendre la metxa de la violència. I d'ahir n'hem de treure la lliçó, també entre nosaltres, germans, també entre nosaltres, alerta, la metxa de la violència és fàcil d'encendre, qualsevol guspira en la seva cosa, i en canvi la pau que l'hem de desitjar a tot arreu, però l'hem de construir al nostre voltant, construir la pau, posar pau a la família, a la societat, a la parròquia, que mai, mai, mai les petites diferències puguen apagar ni fer minvar el gran foc, el caliu de la germanor autèntica.
Que és curiós perquè quan eren els països on la pandèmia bueno, s'està controlant molt bé, doncs ara, desgraciadament, hem de parlar d'una altra pandèmia.
Sí, és la que és això.
Esperem que poguéssim en un futur gaudir d'aquella Terra Santa i que aquestes hostilitats doncs vagin acabant perquè ens sap mal veure-ho, no? I aquí diré que ens entristeix. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Arín, per acompanyar-nos, per poder compartir aquestes novetats, aquest rosari.
Molt de goig que puguem celebrar, però fins amb tot això, aquestes realitats tan boniques, no? Inclús a nivell dels mitjans de comunicació, no? Pues per la tele, per això, escoltem, per l'amor de Déu, és demà, de més a més jugador i a nivell universal. Home, per l'amor de Déu, que això és bonic, fabulós.
I tant. Vos ha dit moltíssimes gràcies, com sempre, i gràcies per acompanyar-nos.
I
amb aquesta notícia posem el punt i final. Aquesta tarda també ens volem unir d'una forma especial, avui pràcticament fent-ho des de la Fatarella, no? Perquè avui a les 6 de la tarda serà allí on es celebrarà aquest rosari per la fi de la pandèmia. Demà, dissabte, la parròquia de Sant Josep d'Amposta, i el diumenge, dia 16, a la parròquia de la Santíssima Trinitat de la Ràpita. I anirem seguint, no?, durant la setmana vinent, doncs tornarà a Vinaròs, Amposta, Corbera, Càlix, Roquetes... Bé, pràcticament vostès, si volen revisar i veure en quins jocs es portarà a terme tot aquest rosari pel fi de la pandèmia, doncs la mateixa pàgina web del Bisbat, la poden seguir, ho poden compartir, i també és un moment en què vostès, per què no, a nivell particular, es poden unir des de casa aquesta pregària, la pregària del Sant Rosari, una pregària molt lligada al mes de Maria i que ens pot ajudar, per què no, a unir-nos a tantes i tantes localitats, ermites i santuaris que, seguint aquest mandat i aquesta recomanació del Papa Francesc, volem demanar pel fi d'aquesta pandèmia. Els deixem ara les paraules divines del nostre bisbe, don Enrique Benavent, i si Déu vol, tornarem a retrobar-nos la setmana vinent i també el diumenge aquí, en aquesta casa. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La cultura actual es caracteritza per una gran confiança en la ciència. Els avanços en el coneixement de la realitat que ens envolta susciten en nosaltres un sentiment de seguretat en molts àmbits, com la salut o la capacitat de reacció davant situacions inesperades. Quan parlem de ciència, ens referim a un coneixement del món i de les lleis que el regeixen, que és font de progrés per a la humanitat. El desenvolupament de les ciències naturals i les seues aplicacions en la medicina i en altres àmbits de la vida han possibilitat un nivell de benestar que era impensable en altres moments de la història. Fins i tot en una situació tan imprevisible com la que estem vivint, no s'ha perdut la confiança en la ciència. Entre els dons de l'Esperit Sant s'esmenta també el do de ciència. D'aquest cal afirmar el mateix que hem dit dels de saviesa i d'intel·ligència. No estem davant una qualitat que tenen unes poques persones, sinó davant un do que l'Esperit Sant vessa sobre tots els batejats. Per això, no l'hem de confondre amb la ciència tal com l'entenem en el llenguatge ordinari. No obstant això, en el coneixement científic hi ha un element que ens pot ajudar a entendre en què consisteix aquest do de l'esperit. La ciència naix d'una manera de situar-se davant la realitat. Els científics no es conformen amb la immediatesa del que veuen, sinó que es pregunten per les causes del que succeeix. És aquesta actitud la que els porta a aprofundir en el coneixement del món, a descobrir relacions entre els fenòmens, a indagar les causes dels esdeveniments i a formular lleis que permeten entendre'ls. La ciència suposa una mirada de la realitat que va més enllà de la superficialitat dels fenòmens. Si pensem en les persones que coneixem, també podem distingir dos tipus de coneixement. D'algunes sabem moltes coses, però no les coneixem, perquè no hem tingut cap relació amb elles. Per a conèixer algú, és necessari entrar en el seu interior mitjançant un contacte personal. És llavors quan comprenem els seus sentiments, reaccions i manera de pensar. En el fons, ningú coneix millor a l'altre que un amic. En el coneixement de la fe pot ocórrer una cosa semblant. En els evangelis se'ns narra que Jesús va predicar en la sinagoga de Natzaret al començament del seu ministeri públic. Els seus paisans, en sentir-lo, van reaccionar amb estranyesa. D'on li ve tot això, deien? Què és aquesta saviesa que ha rebut? I aquests miracles obrats per les seues mans? Aquest no és el fuster, el fill de Maria, i germà de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les seues germanes no viuen entre nosaltres? Ho sabien tot sobre Jesús, però en el fons no el coneixien. En la vida cristiana es pot ocórrer el mateix. Es poden saber moltes coses i ser un gran teòleg, però això no és el do de ciència. Mitjançant aquest do, l'Esperit concedeix als que perseveren en la vida de la gràcia i creixen dia a dia en l'amistat amb Déu, un coneixement intern de les realitats de la fe. El més necessari per al do de ciència és ser amic de Déu. Per això un cristià tindrà el do de ciència no únicament si sap moltes coses, sinó si la seua fe està alimentada per l'amor a Déu que creix en l'oració.